El gall del monestir.
És temps de tertúlia, els encuat a fons, la tertúlia que tanca la setmana, la dels divendres. Avui en companyia de la Marta Uixant, molt bon dia.
Bon dia.
El Cristian Treceño, bon dia.
Bon dia.
I Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Avui no portes el llaç?
És que el porto a l'americana.
El portes amagat, com el Guardiola?
No, no.
No cal que...
És que vaig amb l'americana, la porto aquí. Però com que vinc corrent, tinc calor. I llavors més a l'americana.
Ah, pensava que...
El llaç és imprescindible.
Imprescindible. Acosta't una mica més al micro perquè sí. Si no, no et sentirem com t'hem d'escoltar. No, pensava que ja no calia.
I tant, sí cal. I tant, fins que no siguin tots fora. I espera't, que malgrat el que ha passat, que és esplèndid i majestuós...
Què ha passat?
Sí. Que han deixat d'anar en el president Puigdemont, els jutges alemanys. I això és que ja ens anem adonant i ens anem fent càrrec, però és un canvi radical de la norma de la justícia europea, no? I ha deixat en evidència totalment en el jutge Llarena, Però malgrat tot, ara el dia 16, la senyora Lamela, que és l'altra jutgessa, que fan competència a veure qui és més rigorós, ha citat en el Trapero i dos col·laboradors seus,
el major,
els acusa sí. d'organització criminal. Això és encara més gros que el que acusaven en el Puigdemont. Esclar, això ho ha fet ella el dia abans de saber el resultat de la justícia alemana, no? I ara, no sé, per lògica no els hauria de citar.
No tocaria.
No, home, és que no toca.
De totes maneres, a veure, que és una notícia, una bona notícia per als sobiranistes independentistes...
I per la justícia internacional.
Però de totes maneres cal fer també una lectura ajustada al que realment és. Vull dir que ara no és qüestió de llançar les campanes al vol i fer interpretacions que no es corresponen. És a dir, és el que és, ni més ni menys, que la justícia alemanya no contempla aquest delicte de rebel·lió, que
bé,
és el
això,
que...
Això és importantíssim,
Això és important, i sí. Tant. Sí, no dic que no, ho dic perquè és que ja, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, sí. No? Doncs també hi posem tot el que calgui, aquí dins.
Tot el que calgui, què vols dir?
No sé, fer valoracions així més generalistes, donant per suposat que Alemanya està a favor de la causa,
no, de cap manera.
O que veu amb bons ulls el procés.
No, Alemanya, no se li pot dir Alemanya. Alemanya ha una justícia equànime, una justícia justa, i precisament ha posat en evidència el que està fent la justícia espanyola.
Bueno. Molt probablement.
Quines altres lectures, a veure?
Molt probablement. Ni Alemanya té una justícia tan justa ni tan equànima com tots els països.
Que també depèn dels jutges.
Sí, però vull dir, a Alemanya se n'han fet com de l'alçada d'un campanar, si no recordem el que han decidit amb el tema dels refugiats, sense anar més lluny. Vull dir que en totes partes...
Perdona, no ha sigut Alemanya, ha sigut la comunitat, no és Alemanya.
Bueno, impulsat per la Merkel. Bueno. Però vull dir, hi ha moltes coses. A tot arreu, en totes partes cuecenaves, depèn de quin jutge et jutgi, depèn d'on estiguis i en el moment que estiguis. Vull dir, la justícia no és cega. Ni és cega, ni és apolítica, forma part d'un sistema i, per tant, com a tal, s'ha d'interpretar. I després, tu ho has dit molt bé, jo crec que, malauradament, és una pròrroga això que ha passat, res més, que és un motiu de molt optimisme, de molta il·lusió i que és molt millor que el president Puigdemont estigui fora de la presó que la presó, que és una cosa que molta gent probablement no s'esperava, etc. Sí, però jo crec que En aquest cas, i més que fent una analítica política i judicial, fent una analítica des de la meva pròpia experiència, crec que han atiat el foc a dins d'Espanya. Hi ha uns personatges molt incandescents i molt
aquest
irascibles.
Aquest està referint.
Ara ho explico. Hi ha uns personatges molt incandescents i molt irascibles. I si una cosa no li ha importat a Espanya al llarg de la història, és el que passa fora de les seves fronteres. S'ha tancat com un musclo quan li ha interessat. I crec que és molt possible que el que passi, en aquest cas, vagi cap aquí. Perquè, en definitiva, després, quan els jutgin, hauran passat tants anys que qui li ha d'afectar realment per la carrera política o per la seva situació econòmica ja no hi seran.
No, i qui restableix el ja mal seran. Que s'ha fet?
Clar, no, ni perquè, aquest mal
no oblidem que les persones que estan en presó és presó preventiva.
Correcte,
és preventiva,
sí.
No hi ha hagut un judici encara.
No, però no només això. Qui restablirà els mals que s'han fet també a nivell social? O sigui, a mi em sap molt de greu per la gent que està a la presó, però això va més enllà de la gent que està a la presó. Molt més enllà. Vull dir, està afectant tot un país, que és Catalunya, en molts sentits. I insisteixo, això no vull dir que poso de costat els presos polítics, ni molt menys. Però vull dir, va molt més enllà, i això no jutjarà. Això no passarà enlloc. I a més, la maniobra que estan fent, que és una maniobra política absolutament, utilitzant els processos judicials, tampoc es jutjarà. Quan s'ha jutjat un jutge?
Quina maniobra et refereixes?
Em refereixo a la maniobra de desmantellar, de posar presos polítics, de desmantellar el procés, de fer focs d'artificis en determinats moments que saben que no duran més enllà de X conseqüències, que jo no sé avaluar perquè no sóc ni jurista ni polític, però sí que te n'adones que és una cosa que està molt orquestrada i que està molt calculada, però que hi ha una altra part que no ho està tant, crec jo, i aquí ve la meva opinió, humil, que és que s'encenen com un misto. S'encenen com un misto els del poder judicial i els del poder polític espanyol. I cada cosa que passa té una reacció, a vegades, més pel motiu de l'ego que una altra cosa. I aquesta combinació dels dos factors que he plantejat és molt perillós, és un còctel molotov, i que, a més, no serà jutjada fins al cap de molts anys, que ja no els hi tocarà. Mira el que ha passat amb el Millet, sense anar més lluny. Això és molt més complicat i, per tant, trigaran més. Calculant molt bé el tempo. Són uns malparits, això és de clar.
El que diu...
Sí, i no posem noms.
Però el que dius tu és que Espanya passarà de tot i anirà a la seva perquè no escolta ni veu res del que passa fora.
No, jo no he dit això.
Però t'oblides de dir que Espanya està a la comunitat. I a partir de la comunitat això no ho pot ignorar. A partir d'aquest moment, el jutge Llarena està acusat de prevaricació.
La comunitat europea ha ignorat tantes coses.
Bueno, però en aquest cas els jutges no. La comunitat europea... No.
Però en aquest cas només són els jutges d'aquella zona.
Home, esclar, però és el que el deixen lliure.
Però,
és que el deixen lliure.
En realitat, Europa passa.
No, home, no. I tu, ara no podrà passar, li és impossible.
Bueno.
El mateix dia i a la mateixa hora que deixaven els jutges lliure en el Trapero, en el Puigdemont, Brussel·les deixava lliure sense fiança en els tres consellers.
A Comín, Serret i Puig.
Vull dir que són plantofades per tot arreu, eh?
Sí, tens raó, però aquestes plantofades, quina conseqüència tindrà en directe?
Clar, a curt termini. Això farà que encara el que deies
no, home,
tu, no?
Que,
atiar el foc, això és com atiar el foc una miqueta.
No, home, no.
Deixeu-me que saludem el Rogeli, que fa estona que està aquí, i ve amb el seu llaç.
Bon dia.
Rogeli.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé.
Parlant de la notícia que saltava ja a la tarda amb l'alliberament de Puigdemont, que de fet efectiva encara no s'ha fet, perquè havia d'arribar els diners de la fiança. Els diners de la fiança, que ja s'han fet la transferència des de la Caixa Solidària de l'ANC.
Sí, i d'Òmnium.
S'ha fet ja. Ara falta que el jutge decreti llibertat condicional, de moment. Perquè fins que tingui llibertat total no podrà tornar cap a Brussel·les, en aquest cas. No? Bé, jo el que estava escoltant atentament el que estàveu dient i estic molt d'acord, però crec que hem fet una passeta, un pas petit, cap a, diguéssim, si m'ho permeteu, la paraula potser no és exacta, potser cap a la normalització una miqueta o cap al reconeixement una miqueta del que està passant a Catalunya. A veure, fa temps que la gent sap el que està passant, això està clar. A Europa i al món en general, no? I crec que Europa també té una missió, que és de donar una certa imatge del que és la justícia i, per tant, també els poders, en aquest cas, judicials i també estatals. En aquest cas, Alemanya no és poca cosa. Això ha passat a Alemanya, no ha passat a Suïssa, no ha passat en països petits, no ha passat ha passat a Alemanya. Alemanya sabem que té un poder polític, econòmic, i per tant la seva influència a la resta d'Europa i també al món és molt important. Per tant, que Alemanya hagi decidit en aquests moments això, no reconèixer o bé tombar, com diu en un diari que ara vaig sobre la taula, la causa per rebel·lió, bé, és un pas cap a un petit reconeixement
del és que reconeix precisament que
està passant a Catalunya.
No hi ha hagut violència, que és que, el concepte que s'ha fet servir
i pel qual estan a la presó tots els
altres. A quin moment, pregunto, hi va haver violència a Catalunya? I quin polític ha estat al davant incitant a la violència? Tot al contrari. Totes les imatges, jo he anat a les manifestacions i mai a la vida hi ha hagut ningú que incités a la violència. L'únic que hem fet és capitanejar o bé convidar a sortir al carrer per manifestar-se pacíficament, que quedi molt clar. Sempre s'ha posat per endavant aquesta paraula i això s'ha fet. Això s'ha fet i ha estat així. Per tant, jo no sóc ningú, ja ho sé, per posar-me davant d'un jutge i dir el que dictamina després d'una manifestació o el judici que em fa després dels fets que han passat a Catalunya, però està en ulls de tot el món i de tothom que a Catalunya no hi ha hagut violència, per tant, ni rebel·lió. Per tant,
però és que aquest discurs s'ha reiterat, s'ha manifestat, s'ha tornat a insistir.
Però ara Europa,
fins ara, eh?
Però Alemanya ha respost. No ha respost Europa, però ha respost Alemanya, insisteixo. És un gran què?
Escolta, quan ha sigut la justícia alemana, ha posat en evidència que no hi ha hagut violència. I això ja res serà igual d'ençà d'ara. Canviarà tot. Seguríssim. No ha sigut una petita cosa, ha sigut una decisió extraordinària i esplèndida. Ha posat en evidència el govern espanyol i la justícia. Ara el govern no mana, mana la justícia. Jo sempre dic que passa com va passar a Itàlia, amb manos blanques. Recordeu que hi havia el tema grossíssim de la màfia i el govern de l'època ho va donar en mans de la justícia. I quan la justícia té poder, perds els oremos i es torna boig, ja l'han estat tornat boig. I què ha passat? Doncs que van fer tantes coses, van haver assassinat, van haver detencions, i al final el govern va caure i van posar en el famós tècnic Mario Monti, recordeu això, eh? I va salvar el govern, la justícia alemana, italiana, perquè va caure el govern i la justícia havia perdut oremos. I el Mario Monti, era un tècnic, va tornar a refer el govern italià. I aquí està igual. El Rajoy no mana, ara està, li ha donat poders de tan forts en la justícia que ara aquí mana la justícia. Fixeu-vos en un altre detall. Fa la setmana passada el Forn sortia amb una fiança de 100.000 euros per el fiscal que depèn més aviat del govern. Ja estava, la dona ja portava els diners per sortir al Forn. I el Llarena li diu que no, amb la qual cosa és una contradicció amb la mateixa justícia. Per què? Perquè el Llarena s'ha obsessionat i va contra tot i mana, i és el que governa ara la justícia espanyola. Uh-huh. I això s'ha posat en evidència a partir d'ahir.
ja no serà igual.
Home, els fets d'ahir poden ser, poden ser claus per el desenvolupament posterior dels casos dels que encara continuen empresonats, però no necessàriament implica que aquest reconeixement per part de la justícia alemanya no necessàriament farà que la justícia espanyola...
Bueno, però
és una qüestió de...
Però si l'Alemanya reconeix...
De coherència, una qüestió de coherència. Si fos així, segurament la justícia espanyola hauria de rectificar.
Per exemple, si el
però no, no està obligada.
No està obligada.
No està obligada i pot tirar endavant els casos.
Però si el cap visible, que és el president del Parlament de Catalunya, li declaren violència i els jutges alemanys demostren que no hi havia violència, el reste que estan a la presó, que depenien del president, estan a la presó per violència. No estan jutjats, però els acusen de violència. 20 anys de presó. Si el cap visible no li acusen violència, immediatament els altres han de sortir de la presó. Perquè...
Bueno, espero que tinguis raó. El que passa que no sempre les coses es fan ben fetes i no sempre qui té raó acaba guanyant.
No, i tant.
I habitualment qui guanya és qui té la força i la paella pel mànec. Tingui més intel·ligència o menys i tingui més o menys raó. I en aquest cas la balança està massa poc decantada i és una pena, perquè és que realment... Bé, nosaltres ens podem inflar, parlar, de dir que sí, perquè és clar, és que nosaltres ho vam veure, que no va passar, que no va passar, que no va passar. I la trista realitat és que ens estan demostrant que és igual.
Però els jutges alemans no.
Igual.
Els jutges alemans no.
Però és que és igual.
No, home, no.
A veure què passa la setmana que ve quan ens veiem. Bueno, però no, si tens raó, Jaume, tens raó. El jutge alemany ha dit que no hi havia violència. Molt bé, però és que és igual perquè els presos que estan a presó estan a Espanya i el jutge alemany no decideix a Espanya.
Però estem a la comunitat i la justícia és general a Europa.
Bueno, ja m'ho diràs.
Ja ho veuràs, home.
Això políticament pot tenir alguna traducció? És a dir, guanyar aquesta petita batalla, dic petita perquè dins de tot el procés guanyar una batalla, no la guerra. Deixeu-me fer servir aquests conceptes, encara que no siguin massa...
Però és que no hi ha
jo crec que la jurisdicció...
No, però políticament això pot servir?
Abans un aclariment.
Per tenir alguna...
Abans un aclariment que deia el Jaume. Jo, a veure, pel que interpreto és que a Alemanya la jurisdicció en aquest sentit, en aquest cas, és la mateixa que Espanya. El que passa és que jo crec que el fiscal de l'Estat espanyol esperava justament a veure què passava. Si passava el que passava a Alemanya.
No, perdona, per tant, enviar una altra vegada l'euròdra que havia hagut de retirar-los d'elles.
Sí.
La va tornar a enviar per dir, ara sí. Sí. I li han de retirar una altra vegada.
Bé, però crec que és, insisteixo en el que deia abans, que és un primer pas important. El que deies, Carme, és que el tema polític és a part, és una altra història que influeix o no influeix. Aquí podem pensar o mal pensar del tema. Cadascú és lliure de pensar el que vulguin. Jo m'he estat llegint una miqueta els titulars de les editorials dels diaris espanyols i tots van en la mateixa línia. La línia és de que no ho accepten, no ho veuen i a més no hi estan d'acord. Els diaris espanyols en general doncs estan en una altra fase. És del que la fa la paga, és d'aplicar la llei, és de l'imperi de la llei
sí,
i estan en aquesta història. I això no és... Els diaris aquests, malauradament, el que fan és reflectir el d'una majoria espanyola i també del món polític també espanyol. Per tant, aquí hi ha molta feina a fer encara, però molta feina a fer, perquè arribar al moment en què reconeguin de que realment doncs, aquí no hi ha penalització possible, jo crec que falta molt. Falta moltíssim. Ara, jo crec que hi arribarem. Estem en camí i jo crec que l'estat espanyol, ahir la Santa...
La Santa Maria.
Jo pensava, de quina santa està parlant?
De Santa Res.
El
Santa Maria, jo crec que va fer unes declaracions molt prudents, com poques vegades havia fet.
I va dir que era una justícia regional.
Sí, però que havia que esperar, que ja veníamos, que quan ja se sabia, el veredicte.
Però escolta, no m'he de veure la cara dels polítics. La Santa Maria, quan dona una notícia, hemos descabezado toda la justicia catalana, o toda la política catalana, descabezado, ho diu rient. Que jo penso de què riu aquesta boja, perquè quan dona notícies gravíssimes. I ell, que donava una notícia normal, segons ella, estava amb una cara transfigurada, grisa, emprenyada. I minuts abans, que no sabia que sortiria això de la justícia alemana, surt el fantasma, que té cara de fantasma, l'Aznar, últimament, a part de les flexions que fa, que diu que físicament està esplèndid, té una cara... La meva dona, que no he estat emposada en política, diu, però qui és aquest home? Però com ha canviat? Què li passa?
Que és gran.
No, home, no, gran, tu.
I que cada dia té més cara amb la llet.
Jo sóc més gran que ell.
I que sí?
Sí.
Cada dia sembla que s'aguanta, que apreti més el cul.
Que apreti més, sí.
Sí, però escolta, sí, és que té una cara...
Sí.
I esclar, va dir una cosa de la dreta, de l'ultradreta, de la dreta. I esclar, va quedar amb una evidència total. Al cap d'un moment va sortir la justícia alemana. El govern espanyol...
Sí, parlava de rebel·lió en tota regla.
I tant.
Amb un atril davant...
Faes.
Un atril davant falta, sí.
Estava fent una conferència.
Però és que llavors té una crisi terrible el govern espanyol. I és que se li ensorra tot. Ara s'anuncia una, abans de saber la decisió dels alemans, i ara encara més motiu, una manifestació dels jutges que demanen separació de poders, els jutges d'Espanya, separació de poders, les manifestacions que no paren dels jubilats. I el cas de la Cifuentes, que és terrible, perquè resulta que el govern les apoya i la recolza el ministre català, i el recolzen. Quan veuen, se sap que és una estafa. Penseu que fa 2 anys la ministra de Cultura d'Alemanya va haver de sortir dimitint al costat de la Merkel, van anar totes dues juntes, perquè va reconèixer que feia 28 anys, això és gravíssim, feia 28 anys que havia copiat una tesi doctoral. I es va descobrir al cap de 28 anys i la senyora va dimitir. I la Merkel la va acompanyar. I aquí, la Cifuentes, que es veu que és una estafa total, ha sortit ara la que va fer una firma falsificada i va dir, escolta, jo no reconec aquesta firma. I això, aquesta dona dimitirà. I és que el govern va darrere d'aquesta dona. I és que tot plegat se li posa un problema tan gravíssim al govern espanyol que ja veureu.
Bueno, és un cas que realment està afectant. O sigui, és un cas més d'erosió dins del Partit Popular.
Però directament al govern espanyol, perquè la recolza.
Però si és que... Jo al·lucino. És que... Mira, a mi que un partit com el Partit Popular acusi el senyor Trapero de pertanyença a l'organització criminal, ja em sembla el més surrealista del món. O sigui, és com si el sindicato del crimen de la màfia... Sí. Habla con el sindicato del crimen de Kuala Lumpur y dice, es que eres muy malo tú, ¿eh? Es que mira, vengo aquí con las escopetas porque eres muy malo, yo no. No sé, es tot tan...
Perdoni, la mateixa Lamela diu que si és una declaració de violència que té el senyor Trapero, ella diu que no va haver-hi violència. Però, al contrari, l'acusa de que tingués una actitud passiva i no evités, com que els altres es van revelar que anàvem a votar pacíficament, els altres van haver de pagar, perquè els altres no van col·laborar.
Però a més a més...
És una contradicció tan bèstia.
Bestial, però és que a més, és que com pot ser que impunament estigui governant M. Rajoy?
Sí,
i estigui governant un partit que té... M'agradaria saber quin percentatge de gent imputada,
900.
Investigada...
900.
No, quin percentatge, sí, però quin percentatge de càrrecs públics, 900 és una barbaritat, però quin percentatge de càrrecs públics que han passat o estan encara ara decidint coses amb diners públics, tocant els diners que són de tothom, i amb una imputació o amb casos oberts de malversació de fons o d'estafa o de, digue-li com vulguis,
de no haver fet bé les coses en definitiva amb diners públics i que estan allà, alegrement, no? Tocant els diners. Clar, això és com donar-li un llumí a un piròman. És que és el mateix. I ningú fa res. I després resulta que a sobre, també, perdoneu, perquè això ja a mi m'ha flipat, estan parlant d'obrir unes portes de diàleg molt esteses i d'haver de parlar a veure què fem amb el tema del terrorisme del País Basc, a Meta. O sigui, extenen ponts de diàleg amb qui ha matat i no extenen ponts de diàleg amb qui, si algun delicte ha fet, és posar una urna. I que jo sàpiga, fins ara no ho és, això de delicte. I és més, i si fos delicte la Constitució espanyola, el delicte estaria en l'article de la Constitució, sota el meu punt de vista, amb una democràcia. I això a mi em sembla ja tan surrealista i tan rocambolesc, tant, que no sé com en sortirem d'aquesta.
Rogeri. Jo crec que tot el que està succeint aquests darrers dies i tot el tema del procés català, el Partit Popular jo crec que li va molt bé, de cara a les eleccions.
Perquè precisament aquest desgast i els casos que tenen de corrupció interns...
Però el que tapen és pitjor, El que estan intentant tapar, que són precisament això...
No, però aquí indirectament
els casos de corrupció són molt pitjors que tot això que està passant. A veure, per nosaltres ho veiem així, per Espanya potser no, potser pel Partit Popular i per la resta d'espanyols potser no es ben bé així, però és que amb el procés català estan tapant moltes coses. A veure, què està passant en tots els casos de corrupció? Se'n parla gaire últimament?
Sí, no, en aquest sentit, sí.
Van sortint notícies,
però aquí segurament...
es va dient el que passa, però que es van campantes per Suïssa o per Espanya i tenen causes molt fortes i molt dures d'haver posat les mans a la caixa. A veure, tot això se'n parla gaire? De què es parla últimament? Es parla molt del procés, es parla molt de Puigdemont, es parla de Catalunya, es parla... I tot això li va de conya, perquè al cap i a la fi a Catalunya tampoc és que treguin tants vots, és que el que estan fent és enfortint el possible candidat, el votant, que tenen més o menys fidel a la resta d'Espanya, i això els hi va molt bé, i bon reflex de tot això són les editorials que també ho reforcen, les editorials dels diaris que deia abans, que també estan reforçant tot això. Vol dir que la cosa va molt en aquesta línia. I l'altre, tot el tema del procés, és un tema que serà lent. Serà molt lent.
Però potser ens
cauran les eleccions espanyoles a sobre, i encara possiblement estiguem encara en aquesta mateixa tessitura a nivell de Catalunya. I pot ser que torni a guanyar el PP un altre cop. Per què? Perquè té els seus votants que són fidels i que els ja estan donant el que ells demanen.
Potser hi ha una mica de canvi en aquest sentit, perquè el Reddit, segons apunten les últimes dades que s'estan...
Enquestes, sí.
De les enquestes. Sí. Que estan parlant d'aquest desequilibri que s'està produint en el vot de la dreta del PP cap a Ciutadans. Uh-huh. O sigui que ara, de moment, sembla, i apunten totes aquestes informacions, a que Ciutadans és qui està traient el màxim rèdit. D'aquí aquesta lluita també entre Partit Popular i Ciutadans en diferents fronts.
Han quedat molt en evidència amb aquesta última qüestió, Ciutadans també, perquè si anem a les hemeroteques de fa 15 dies, un mes, dos mesos, sobre el tema de la rebel·lió, sobre el tema de Puigdemont, sobre el tema dels represaliats a les presons, els catalans a les presons.
Però un partit que no governa no està tan castigat.
Han dit moltes barbaritats, i sobre el tema d'Alemanya també en van dir unes quantes de grosses, i els hi ha sortit molt malament a Ciutadans. Vull dir que no sé fins a quin punt els ciutadans, els votants dels ciutadans també diuen, home, potser sí que ens estan omplint el cap de coses que després no es compleixen, perquè el Rivera n'ha dit de grosses,
Però els votants de Ciutadans no van a les hemeroteques, ni pensen, ni escolten. Van a la seva...
Home, jo crec que tothom pensa, ja, escolta...
Hi haurà de tot.
Cadascú escolta i pensa el que li interessa, no?
Bueno, hi ha una estadística que demostra el nivell de gent que vota Ciutadans.
Bueno, ja veurem.
Aquí sortirà Ciutadans, però haurà de pactar amb el PP. En lloc de governar el PP, com ara, governarà Ciutadans, però ajudat del PP, i estarem igual, perquè Ciutadans és la dreta del PP.
Escolteu, abans que parlava el Cristian de la caixa de la caixa de diners, podríem dir, deixeu-me que us proposi el tema dels pressupostos que Montoro els va presentar aquest dimarts al Congrés, que estan amb aquesta dificultat, que no tenen els suports necessaris per aprovar-los, perquè el PNB insisteix que mentre hi hagi el 155 ells no donaran els seus vots.
Perdona, ara hi afegeix el 155 i els presos al carrer. Hi afegeix les dues coses, eh?
Bé, però aquests vots que en principi hi comptàvem, ara... Ara no. O sigui, hi ha una certa dificultat per aprovar aquests pressupostos que es van presentar. Però, si voleu, podem comentar una miqueta el tarannà d'aquests pressupostos que s'han presentat com els pressupostos més socials, com tots els anteriors, sota la mateixa qualificació, els més socials de tots, en què, després de les pressions del moviment de jubilats i pensionistes, han incrementat les pensions més baixes a un 3%.
Incrementaran.
Bueno, sí, això és el que està contemplat en els pressupostos. Després veurem què és el que passa. Això, entre algunes mesures. Després hi ha una cosa que potser vosaltres, com a gent de cultura, us pot interessar, que és la baixada del preu de l'IVA del cinema, per exemple. Estaven al 21? Estaven al 21, diria, i sí, estava en uns màxims.
Però no havia baixat ja.
Pues això es contemplarà.
El teatre, tot això ja havia baixat.
No ha baixat de tots els sectors.
No, ja, però el teatre sí, al final del
doncs
cinema.
Doncs ara baixarà. Altres qüestions que es contemplen en el pressupost, doncs que, per exemple, a Catalunya la inversió que es farà ja 200 milions més, tot i que el percentatge d'aportació que es fa a Catalunya en aquestes inversions es manté en el mateix 13% que tenia. No sé, són algunes de les dades. El sou del president també puja, president Mariano Rajoy?
De tot el govern, ja. I la Casa Real.
Sí. O la casa real, un 0,9%, em sembla.
Bueno,
és poquíssim.
Home, està clar que hi han qüestions que salten a la vista. Hi ha hagut una aturada general en temes de manteniment, fins i tot. Només cal anar a temes de viaris, carreteres, no autopistes perquè estan concessionades, però el tema de carreteres, hi ha una mancança total i absoluta. No sé si vosaltres us moveu molt per les autovies i tot el que és que depèn de l'Estat, hi ha una deixadesa total i absoluta arran de... Jo crec que des de que estem en el tema del procés, ja abans també.
Ja abans,
des d'abans. També, però és que no s'està fent res, per tant, en aquest sentit sí que cal augmentar el pressupost, i aquí no voldria ser dolent ni fer una comparativa amb la resta d'Espanya, però ahir mateix estava parlant amb un company que ha estat aquests dies per Galícia i anava, em va explicar l'anècdota, que anava per una autopista recent inaugurada i es posa dins i fa quilòmetres i quilòmetres i no troba
ningú.
No troba cap cotxe, ningú. I de cop i volta diu, ja es va trobar amb un autobús, diu, ostres, menys mal. Foten autopistes que es gasten borrades. Això passa a Galícia, passa a Madrid, passa a Andalusia, passa a d'altres comunitats espanyoles. Aquí la inversió és, si no nul·la, pràcticament. Bueno, tenim una autopista, per exemple, una via, no sé si és autopista, no, una via allà vora Lleida que s'acaba. I arriba un moment que diu, miri, aquí hi ha unes pilones i ja s'ha acabat. Perquè la van tallar, la van tancar i allà es va acabar el pressupost i ja està. I aquí estem. Bé, doncs no sé, jo em moc força per aquí a Catalunya, a vegades amb cotxe, per caps de setmana i així, i realment aquesta és la percepció. Tema dels avis, doncs igual, salta a la vista, és que m'ha arribat en una situació que no, és insostenible. La gent que surt al carrer cada setmana, dos dies, tres dies a la setmana, amb aquesta insistència a Sant Cugat, a Barcelona i a la resta de Catalunya, és que ja està claríssim, amb 400 i pocs euros no es pot viure. Hi ha el tema de l'habitatge, en fi, hi ha molts temes... que realment, habitatge social, vull dir, que estan pendents i que depenen també d'una política diferent o d'una política que suposi ajuts, suport als temes més socials, que són els que han decaigut de forma fulgurant aquests darrers anys.
Jo és que crec que tots són parxes. O sigui, el tema dels pensionistes que han sortit al carrer i tal és la punta d'un iceberg, perquè els pensionistes no arriben a final de mes. Els treballadors de 50 anys no arriben a final de mes, ni els de 40. I malauradament, de 30 cap avall, els pocs que treballen tampoc arriben a final de mes. És una situació global. Dins
estructural.
De sí, és una situació que, a més, molt em temo que es tornarà a repetir pel que està passant. S'està tornant a inflar la bombolla immobiliària, estan tornant a pujar els lloguers, just quan semblava que el peixet de l'economia començava a moure una miqueta la cua. Escolta, els ha faltat temps. Els ha faltat temps. I el govern no respon. No s'ha fet una política laboral adequada, no s'ha preparat. Una crisi ha de servir per fer un punt i a part, no un punt i seguit. I canviar les coses, o un canvi de capítol. I aquí s'ha fet un punt i seguit. És que no ha canviat res. Si tu mires al voltant, estem pitjor. Hem anat cap enrere. I els pressupostos aquests, l'únic que fan és donar la raó a aquesta errada estructural. Què fem? Baixem l'IVA. De què serveix? De què ha servit pujar-lo més enllà de desmantellar un sector que ja treballa precari, menys un 10 o 12%, que són instal·lacions públiques, estatals, culturals, públiques i estatals, que més o menys, com que hi ha funcionaris d'alt rang, doncs van guanyant-se bé la vida, però la resta de gent ens dediquem a la cultura amb la soga al coll, però no ara, no, des de fa 3.000 anys que això va així. Per tant, què fas pujant això? Un 3%, de debò, has de pujar només un 3% a les pensions més baixes? O sigui, qui es creu que amb aquest salari la gent pot viure? Tu m'estàs dient que no, perquè t'estàs pujant el preu, el sou, oi, senyor president del govern, que em sembla que molt malament no cobres. I li puges un 0,9% a la Casa Reial. Amb motiu de què? Què els hi falta? Què els hi falta? O sigui, és una altra vegada, una vegada més, amb uns pressupostos que diuen que són els pressupostos més socials de la història, i això ja és d'un cinisme apabullant. Quan et llegeixes la lletra petita. I continuem, i continuem, i continuem. I jo no sé quin aguante té el fetge de la gent, eh? Però jo t'ho juro que el meu... Em fiques una espàtula per la boca i ja treus foie, eh? Directament. Perquè està, que no pot més.
Queden 5 minuts i volia dedicar també uns minutets a parlar de la marxa infantil, una de les activitats que proposa la ciutat gràcies a aquesta iniciativa que en el seu moment, ara farà 60 anys, va tenir el Club Muntanyenc Sant Cugat, no? 60 anys. La marxa està prevista per aquest diumenge, el que passa és que estem a l'espera de confirmar si tira endavant o no, perquè també, com és tradició, a la marxa sempre se li associa el mal temps. Mira que han canviat de dates i han anat provant, però sembla que el dia de la marxa ha de ser un dia de pluges. Estem pendents de l'evolució del temps, perquè la previsió no és bona per al cap de setmana i gens bona, sobretot, per al dia en què es farà aquesta activitat. Per tant, estem a l'espera de saber si es farà o no. Si no es fa, aquest diumenge es farà el següent, però sí que m'agradaria que cadascú em digués alguna cosa, no?, sobre aquesta activitat.
A mi m'acabes de fer vell de cop, perquè me'n recordo dels 40 anys i em pensava que em feien com 5 o 6.
Sí que sí?
Sí.
Sí, sí. No sé, jo trobo que és una activitat molt divertida. La meva filla, aquest serà el 6è any que hi va, i s'ho agafa molt bé. De fet, aquest any ja ho tenen com fins i tot estructurat, ja s'ho estan pensant, no? Allò de poder fer el camí, poder fer tots els trams ben fets, amb la quantitat de minuts que toca, per veure si aquest any poden aconseguir estar dels primers. Clar, és com cada any van una miqueta més. Ella fins i tot ha anat canviant de parella per veure amb qui li anava millor. Ha anat mirant a veure amb qui li anava millor. No? Que si el primer any era molt lenta, que si el segon any era... anaven massa ràpids, que si el després... Sí, no?
Però ha canviat molt això, eh?
Per què?
Oi, quan tu i jo érem petits, agafaves el bocata i te n'anaves,
sí,
no? I menjaves i allà i tornaves a la tarda, i ara no.
Clar, jo
no, ara
fet...
ja no es fa el dinar.
No, ara ja no es fa el dinar. I a mi això és una de les coses que més m'agradava, eh? Arribar a Sant Medí, per exemple, i trobar-me els pares, i assentar-me per allà, llavors amb tots els amics, jugar un rato, i després quan tocava marxar, doncs tornar cap a casa, no?
Jo ahir vaig trobar-me un membre de la comissió que em deia que anava justament a això, una reunió per acabar de decidir si s'anul·lava o no. Encara em sembla que encara no han fet cap comunicat, encara no se sap. Jo, pel que he anat llegint, o que he anat veient pel temps, el dissabte sí que hi haurà pluges demà, però em sembla que el diumenge no tant, no tant. Jo el que dic és això, que a veure, que si només plou una miqueta, o alguna estona, endavant la marxa, escolta... alguns anys s'ha fet d'aquesta manera, una mica, amb una miqueta de fang, i els nens arriben enfangats una mica, no passa res.
Potinejar, no? Altra, per potinejar,
sí,
una mica.
Altra cosa és que diguis, home, és que farà ruixats i plorar molt durant tot el dia. Això es pot saber, les prediccions són molt refiables, tenim bons meteoròlegs a Catalunya i també a Sant Cugat, i crec que ens hem de refiar en aquest cas de la comissió, i el que diguin, allò va a missa. I escolta, que si es fa, disfrutar-ho del fang i del que sigui, i de la pluja i de tot.
Molt bé, doncs gràcies a tots, eh? Per la vostra companyia, la vostra participació, i us espero la setmana que ve. Que tingueu bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Amb pluja o sense.
Gràcies.
Adéu.